Què t'ha ensenyat el senyor Spotify?
Doncs fem play.
Fem play.
Va, fem play.
C'est si bon, c'est chichi, c'est trop chaud, c'est chichi, ça c'est chaud, c'est pas grave, c'est chouette, c'est chouette.
M'encanten.
M'encanta aquest descobriment.
Ah, sí? Com es diuen?
Ai, com es diuen? Es diuen Say She She. Say She She.
Say She She.
Són tres noies, tres veus femenines, tres noies americanes, estupendes dalt de l'escenari, amb un tema que es diu Say Si Bon. És del 2023, de res, de l'any passat. Unes veus fortes, potents, tenen molt èxit al seu país, s'han mantingut sempre amb un estil com el que podeu escoltar, així rotllo pop, funk, una mica indie també, i que donen molta energia dalt de l'escenari,
bon rotllo.
L'he escoltat 10 segons, que és la meva... O sigui, 10 segons i dic, això ja m'agrada. I la teva cara, quan hem sonat la primera... M'ha encantat. I això a mi m'ho diu tot. A mi, quan el meu peu se'n va... I quan veig les cares de la gent, quan escolten la música, dic, això val la pena.
Doncs l'has encertada.
Doncs vinga.
I escolta'm l'altre tema, que és el que tancarem.
L'altre tema.
La bomba.
Ai, l'altre tema.
Quanta nostàlgia,
que anirem de joves.
En aquest sospir.
Sí? Fem play?
Vinga.
Vinga.
Ai, que bona, com l'hem ballat aquesta. Sí, l'hem ballat molt. House Martins.
Molt bé, Me and the Farmer, ja ho diuen ells mateixos. Sí. Cançó de l'any, el dic?
Sí, digue'l, va.
1987.
Ah, veus? Bé.
No direm l'edat, però érem...
Érem exagerament joves.
És un grup anglès d'indie pop molt reconegut, amb tamassos, amb temes molt grans, amb èxits, amb cançons que ens fan ballar, cançons que ens fan recordar, que ens transporten a la nostra joventut, com he dit.
Ai, sí.
I que de tant en tant s'han d'escoltar.
Sí, senyor. I avui
toca.
Avui toca. Isabel, que tinguis un gran, gran, gran diumenge.
Igualment.
Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 28 de gener del 2024. El sol que ha de sortir d'aquí a una hora i pocs minuts per cada que és en un dia que no s'ha de pondre fins poc després de les 6 de la tarda al canal, altra punta del país. De seguida, la previsió meteorològica del dia, avui amb el Xavi Segura, d'un diumenge en què les temperatures continuen baixant una miqueta més, tot i que encara hem de dir que estarem en temperatures més altes del que tocaria de mitjana per l'època. En canvi, a Ponent, les boires avui s'han d'aixecar més fàcilment i això ha de permetre que els termòmetres pugin en aquella zona. De seguida el Segura ens ho apamarà zona a zona per veure com serà aquest matí de diumenge. Un diumenge que, per cert, des de mala ressaca pels culers, pels aficionats del Barça, que ahir van viure l'enèsim tràngol d'aquesta temporada, especialment d'un mes de gener horrible. Ahir se li va escapar virtualment la Lliga al Barça després de caure derrotat a casa contra el Villarreal 3-5 en un partit que tenia perdut 0-2, que va aconseguir remuntar 3-2 i que va veure com li tornaven a aixecar amb 3 gols en contra en el tram final del partit. El 84, el Barça estava guanyant 3-2 i va acabar perdent 3-5. Derrota, per tant, dolorosíssima, que virtualment tanca les expectatives de la Lliga després d'haver caigut a la Copa del Rei fa només 4 dies i després d'haver estat humiliat pel Madrid a la final de la Supercopa fa 2 setmanes exactes. 15 dies impossibles pel Barça, que han forçat l'entrenador Xavi Hernández a anunciar aquesta nit passada que marxa, però no immediatament, sinó a final de temporada. És una situació d'interinitat que veurem com afecta la plantilla de cara al final de temporada, perquè serà un final llarg. Queden 4 mesos de competició, el Barça juga els vuitens de la Champions, es juga també la classificació per la màxima competició europea l'any que ve. Veurem com ho afronta la plantilla. Avui, que en parlarem àmpliament en tertúlia especial a partir de les 9 del matí, per parlar del que pot ser el futur d'un equip i d'un club que certament es troba en situació molt, molt delicada. I més enllà de tot això, també parlem de la resta de l'actualitat política i judicial. Avui, que també farem el que ja és habitual, el basar de les sorpreses de seguida, l'embalat amb mossèn Nin i un parell de converses de molt d'interès. Per una banda, la cantant Chanel Terrero, el dia que arrenca el Benidorm Fest, i per altra farem plat estrella avui amb Aina Clotet, actriu, directora, que ha triomfat al llarg de les últimes setmanes amb una sèrie d'èxit tant a TV3 com a Televisió Espanyola, com és Això no és Suècia. En parlarem de tot plegat al llarg del dia d'avui, des d'ara mateix fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Aurora Rodríguez, Nil Sant Martí, Pol Rodríguez, Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
Sens dubte, arrenquem amb la notícia de les últimes hores. Xavi Hernández deixarà de ser l'entrenador del Barça a partir del dia 30 de juny. El tècnic va fer pública la decisió ahir, o aquesta nit passada, en roda de premsa, després de la dolorosa derrota 3-5 a Montjuïc contra el Villarreal. Aquest era el moment.
Abans que em feu les pertinents preguntes, m'agradaria anunciar, doncs, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. És una decisió que hem estat parlant ara amb el president, amb Rafa Juste, amb Alejandro Echeverría, amb Deco i amb part de l'estaf. Crec que la situació mereix un canvi de rumb.
Xavi compareixia d'aquesta manera i amb aquest to davant dels mitjans una hora després de l'habitual, perquè abans s'havia reunit d'urgència amb el president Laporta. Tot i això, el de Terrassa deixa clar que la decisió de marxar la pren ell.
Sí, una decisió que, diu, tenia presa des de feia dies i que amb l'anunci d'ara vol alliberar els jugadors i que juguin més tranquils.
Crec que el club necessita un canvi de dinàmica i sobretot com a culer, pensant en el club, en el bé dels jugadors també, pensant en ells crec que també s'alliberaran, estaran més tranquils. Crec que juguem amb massa tensió pel bé de la junta directiva, del club, com a culer, pensant com a home de club, crec que el millor és marxar.
El que ho precipita tot és la dolorosa derrota després de remuntar un 0-2 al Villarreal i concedir 3 gols en els últims minuts. A més, tampoc van ajudar les decisions arbitrals. Amb el 3-3 al marcador, l'àrbitre va xiular un penal a favor del Barça per mans de Comé Sanya, però després de revisar, el Barça es va desdir de la seva decisió. Xavi va protestar molt. De fet, mirant a càmera, va dir un vergüenza, vergüenza. Amb la derrota, el Barça diu adeu a les opcions de revalidar el títol de Lliga. De manera virtual, els blaugrana queden a 10 punts del Madrid, que va guanyar ahir 1-2 remuntant a les Palmes, i a 8 del Girona, que ha de jugar aquest migdia. L'equip ha de començar ja a mirar enrere per assegurar la plaça de Champions la propera temporada.
Aquesta és la dificultat. 4 mesos queden per endavant. La plantilla sabrà que aquest tècnic no és el que hi haurà la temporada que ve, i efectivament, com a gran mèrit d'aquesta temporada i com a gran objectiu ara mateix, probablement dins del club no ho reconeixeran així, però és així, és assegurar com a mínim la quarta plaça a la Lliga. Fixem-nos en què ens diuen els diaris ara. En general, la premsa considera la decisió de Xavi valenta, però dubta que realment serveixi de revulsiu. Víctor Vives.
El director de Mundo Deportivo, Santi Nolla, es pregunta i es respon: Xavi es treu pressió? Sí. És el que necessita el Barça? Ell pensa que sí. Fa massa temps que parla d'un entorn tòxic i creu que això ha afectat la plantilla. En el mateix diari, Marcel Llorente també puntualitza: falta veure si aquesta decisió, que sens dubte és la millor per Xavi, també serà bona pel club. Segons el director de Mundo Deportivo, Joan Bails, Xavi honora el culer...
El diari Esport, perdona.
Correcte. Xavi honora el culer amb la seva marxa. Se'n va un tècnic estimat que s'ha equivocat més en les compareixences públiques que en les decisions tècniques. Alas, Santi Jiménez diu: no discuteixo que Xavi hagi pres la decisió pensant en el millor pel club, però com tot el que passa al Barça, està poc meditat. S'ha destapat una capsa de Pandora amb moltíssimes incògnites. I el Marc augura un final de temporada llarg. Tot el que no sigui tornar a guanyar, llegim, crearà més dubtes. El Barça, de fet, viu immers en el dubte. Pel que fa als diaris generalistes, Joan Josep Pallàs subratlla La Vanguardia: Xavi ha perdut la batalla, ha estat massa pendent d'elements que no dominava, l'exterior. I el periòdico, Albert Guasch, creu que Xavi almenys ha salvat l'orgull al proclamar que la decisió de marxar ha estat seva.
Les 7 i 7 minuts, evidentment, marca l'actualitat del dia. Aquesta decisió de Xavi Hernández, anunciada aquesta nit passada, just en roda de premsa, més d'una hora després del final del partit, i que és el seu anunci d'adeu a final de temporada. Veurem les conseqüències, avui en parlarem en tertúlia esportiva a partir de les 9 del matí amb Joan Maria Pou, amb Santi Jiménez, efectivament també amb Ferran Martínez i amb Oriol Domènech en tertúlia XXL esportiva. Més enllà d'aquesta qüestió, de la qüestió purament esportiva i del Barça, pel que fa a la política, avui hi ha entrevista de Pedro Sánchez a La Vanguardia en què el president espanyol nega que tingués coneixement de l'espionatge del CNI a Pere Aragonès a través del programa Pegasus. Diu Sánchez a l'entrevista literalment que no coneixia aquestes investigacions, i aquesta intervenció, com ha de ser, argumenta en una democràcia sana i forta com l'espanyola.
El president espanyol respon així quan li pregunten si creu que Aragonès va poder dirigir els CDRs, com assegura el jutge Manuel García Castellón, que és qui investiga l'Audiència Nacional el cas de Tsunami Democràtic. Sánchez no valora aquesta afirmació i defensa que el seu govern ha estat transparent i ha donat la informació que el jutge els ha requerit, que és la que van demanar els advocats d'Aragonès. També insisteix que el procés va ser totalment garantista i que el CNI va actuar amb l'autorització del Suprem. De fet, Sánchez treu pit d'haver posat fi a les maniobres de les clavegueres de l'Estat per un tipus, i que l'ha canviat, diu, per un tipus de política basada en el diàleg i el consens amb Catalunya.
Hemos cambiado la guerra sucia por la política limpia. Hemos pasado de la corrupción que representa la guerra sucia en manos de Mariano Rajoy a la política limpia. Y la pregunta que hay que hacerse, porque hay silencios que son estruendosos, ¿qué significa el silencio del principal partido de la oposición al respecto? El que no se desmarque, el que no lo condene.
El president espanyol també carrega contra el PP per haver protagonitzat, diu, un dels episodis més greus de la democràcia espanyola, i considera que el fet, com sentíem, que ni Alberto Núñez Feijó ni ningú de la cúpula dels populars sigui capaç d'admetre la gravetat de l'operació Catalunya, vol dir que si poguessin ho tornarien a fer. Sánchez dedica gran part de l'entrevista a atacar els populars, a qui acusa d'haver entrat en el terreny de l'extrema dreta, i diu que viuen a la fachosfera.
Més enllà d'això, Sánchez diu, per tant, que no tenia coneixement de l'espionatge per Aragonès, que just ahir li reclamava que aclarís el seu paper al cas, i pel que fa a l'amnistia també reconeix que ha canviat d'opinió respecte al que defensava fa un temps, però que està plenament justificat perquè l'escenari polític actual és molt més favorable. També deixa clar que un cop el text de l'amnistia tiri endavant, es reunirà amb Carles Puigdemont i amb Oriol Junqueras, i que ho farà, de fet, més d'un cop.
Pues evidentemente cuando sea aprobada en un acto consecuente y coherente con este paso trascendente que da la democracia, pues me reuniré con ambos. Me tendré que reunir con Puigdemont y con Junqueras. Y no me reuniré solamente una vez, sino que me reuniré en más ocasiones, porque creo que el esfuerzo merecerá la pena, ¿no?
A l'entrevista, Sánchez fa una gran defensa de l'amnistia i assegura que quan se'n vegin els efectes beneficiosos, molts dels polítics que avui es manifesten faran bona la dita de desagraïts al món més ple. Doncs bé, just avui que el PP torna a manifestar-se contra l'amnistia, perquè després de l'aturada de Nadal els populars inicien ara nou cicle de protestes, avui al migdia han convocat una manifestació a la plaça Espanya de Madrid.
El PP vol recuperar la iniciativa als carrers i exhibir múscul, carreguen contra la contundència de les... carreguen amb contundència contra les esmenes a la llei que obren la porta a amnistia a determinats delictes de terrorisme. Ahir Cuca Gamarra assegurava que Sánchez ho fa només per mantenir-se a la Moncloa.
Hoy Pedro Sánchez en realidad está de alquiler. Está de alquiler en la Moncloa mientras Puigdemont, Otegi o Esquerra quieran. Ellos deciden. Pero lo deciden porque Pedro Sánchez lo ha decidido voluntariamente. Pero hay una realidad y es que esta factura, que es una fractura, la estamos pagando todos los españoles.
Ahir, els més de 3.000 alcaldes del PP a tot l'Estat van fer públic un manifest contra l'amnistia en què acusen el PSOE de comprometre la igualtat dels ciutadans.
Mentrestant, a França, els pagesos que no es donen per vençuts i reactivaran les protestes a partir de demà. Els sindicats majoritaris han anunciat en un comunicat que l'objectiu és portar la mobilització fins a París i bloquejar totes les entrades principals de la capital francesa.
Això fins que no aconsegueixin ajuts i més polítiques a favor del sector primari. El que descarten els agricultors és un bloqueig dins de la ciutat de París mateix i opten més per col·lapsar les entrades i sortides amb els peatges com a objectius principals. Les mobilitzacions dels últims dies han tingut afectacions arreu de França, també a la frontera de la Jonquera, amb centenars de camions bloquejats. La connexió va estar tallada gairebé 24 hores fins que ahir a mig matí es va reobrir el trànsit. Falta per veure si demà la P7 tornarà a ser un objectiu a tallar o no.
Continua, i per cert, el degoteig de països que han retirat el finançament a l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats que treballa a la Franja de Gaza, a Palestina. Això després, atenció, de les sospites que una dotzena dels treballadors d'aquesta organització de les Nacions Unides haurien ajudat Hamas en l'atac mortífer a Israel del 7 d'octubre.
Sí, serien 12 empleats dels 30.000 que hi treballen, però el gest inicial de retirar el finançament dels Estats Units que va fer els Estats Units ha fet que s'hi sumin Austràlia, el Canadà i 6 estats europeus, el Regne Unit, Alemanya, els Països Baixos, Finlàndia, Suïssa i Itàlia. Això tot i que Hamas nega que hagi rebut cap ajut del personal de les Nacions Unides. Altres estats, com Irlanda i Noruega, s'han oposat al boicot perquè diuen que l'agència és l'organització humanitària més important que hi ha a la zona. I el secretari general de l'ONU ha demanat també suport econòmic perquè ara és quan més gent en depèn per sobreviure. En els últims 4 mesos, més de 26.200 persones han mort a la franja pels atacs d'Israel.
Pel que fa a la resta dels esports, més enllà de la decisió de Xavi Hernández de deixar el Barça, aquest matí hi ha en joc el primer gran slam masculí de tennis d'aquest 2024.
Entre el rus Daniil Medvedev i l'italià Jannik Sinner, que s'enfronten a la final de l'Open d'Austràlia a partir de 9:45 del matí, cap dels dos ha guanyat encara aquest torneig, tot i que el balanç és favorable al rus. L'italià és el finalista més jove de la història del torneig. Ahir, la bielorussa Arina Sabalenka va guanyar el torneig femení després de superar la xinesa Zheng en 2-7, 6-3 i 6-2. I en futbol, a les dues, el Barça visita el camp del Betis a la primera divisió femenina. Oshoala no ha entrat a la convocatòria perquè marxarà traspassada als Estats Units.
I pel que fa al temps, Xavi, segura que és el que ens espera aquest diumenge.
Doncs les temperatures baixaran una mica més avui, amb descens més marcat i ambient més fresc al litoral i prelitoral, sobretot de Tarragona i zones de Girona, per la presència de més intervals de núvols baixos i algunes boires que també poden aparèixer a més punts de la costa. Força sol a la resta del país i moltes màximes de 13-18 graus, en general encara per sobre del que tocaria aquesta època de l'any a moltes comarques, i l'excepció la trobarem a Ponent, on avui les boires s'aixecaran amb més facilitat i això permetrà que els termòmetres pugin amb més ganes en aquesta zona.
Un minut i un quart de vuit.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
25.757, 2, 5, 7, 5, 7, de la sèrie 16, 0, 1, 6.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es.
Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Atenció a la revelació clau sobre l'operació Catalunya que us podem avançar a aquesta hora a RAC 1 i La Vanguardia. Una investigació conjunta ens ha permès descobrir la identitat d'una de les fonts clau de la policia patriòtica. És un espia francès que va portar els comptes falsos de Xavier Trias a Suïssa i Andorra. Xavier Trias, bon dia.
Molt bon dia. És un escàndol i jo crec que el més gros de tot això és que no passa res.
A més d'informació comprometedora sobre la família Pujol. Josep Pujol Ferrusola, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, Jordi, com estàs? És una maniobra, en el fons, de crear informació per després tenir, encara que sigui falsa, algú de publicar que adulcioni.
El món a RAC 1. Sempre hi som. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Yeah! Aquest diumenge, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. A les dues, Celta Girona de la Lliga Masculina de Futbol i el Denc Espanyol de Segona. A 4:45, Ultrasports. A les 5, Barça-Palència de la Lliga ACB de Bàsquet. I de 6-11, Triple Ració de Futbol. El derbi barceloní de tercera Sant Andreu a Europa. El Nàstic Osasuna B de Primera Federació. I l'Atlètic de Madrid-València de Primera. Aquest diumenge, Superesports a RAC 1. El Girona i l'Espanyol juga a RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Marc, el telèfon!
Ja l'he sentit, el telèfon!
Què passa, que no l'agafes?
Què vols, que estiri el braç? Passa mal!
Ah, sí, que em fan arribar el Premi Nacional de Comunicació a casa, però pesa molt, no? Sí, sí, el meu majordom ja hi serà, ja. Gràcies. Per favor, un altre premi, jo no sé com dir-los que deixin de donar-me premis, què passa?
Joel!
Digui! Dóna ordres que vagin fent lloc a la galeria per l'últim premi que m'han donat. I de passada que retapissin tot, perquè aquest paper de paret no combina gens amb aquest últim premi.
De dilluns a divendres, a la una, vostè primer, amb Marc Giró.
En realitat, tu digues, tan cansat això d'estar reconegut en vida?
RAC 1. Tots som 1. Ràdio Memòria.
Vinga, obrim el Ràdio Memòria, aquest espai de record de la Ràdio Catalunya, aquest any que en farà 100, aquest any que celebrarem el centenari de la ràdio en aquest país. Hola, Edu de Batlle, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Avui què recordem?
Bueno, he flipat amb aquest tall.
Ai,
flipat, eh?
Aquest bueno de recordar.
Bueno. A veure, això tu. Febrer de 1968.
1968, d'acord.
Sí. A Ràdio Barcelona parlen del Festival de San Remo d'aquell any amb el gran Salvador Escamilla.
Home, gran.
Ell entrevista un espectador convidat del festival, absolutament il·lustre, Joan Manuel Serrat.
Sí.
Però allò que diem del que era o no era políticament correcte l'any 1968, atenció a la valoració de Serrat del festival que està veient, un festival que es feia en 3 dies, els dos primers, les semifinals, i el tercer, la final. Atenció, Joan Manuel Serrat parlant de San Remo 68.
Joan Manuel Serrat, voldríem que ens donessis una opinió sumera, a grans rasgos, de lo que ha sigut el festival durant aquests 2 dies.
M'ha agradat molt més la sessió d'aquesta nit que la d'ahir. La d'ahir era realment molt fluixa i ni la presència de vedets tan importants com podien ser en Sacha Distel o Diane Warwick, no ho sé, no ho salvaven. És a dir, el d'avui ha estat molt més complet. Crec que la rifa aquesta que fan abans doncs va separar molt malament les cançons. És a dir, va posar tot un grup de bastant fluixes ahir i tot lo fort avui, és a dir, tot absolutament lo fort, menys el Dèbora, doncs ha caigut avui.
Tota la càrrega important...
I atenció ara, atenció.
La cançó que més t'ha agradat?
Doncs els millors han sigut els Negrets.
Els Negrets. Creus que la representació americana ha estat realment un encert en el festival?
No sé si un encert, el que sí que ha sigut un encert quan al festival, no refereixo. El que sí crec que ha estat és, doncs, una joia per nosaltres i una sort, perquè si no hagués...
Perdona, Joan Manuel. és que m'ha impactat clar. Que he anat a mirar la classificació d'aquell any del Festival de San Remo per veure... No, és que anava a mirar si hi havia un grup que es deia Els Negrets, o algo així, a veure si realment... A veure, qui es referia? Doncs a un munt d'artistes que potser et sonaran. Et sona un tal Louis Armstrong, et sona una tal Dionne Warwick, Eartha Kitt, Shirley Bassey, Wilson Pickett, i molta gent d'altra que venia als Estats Units i que... No entès res, no entès res.
Bueno, altres èpoques també.
Sí, això ara només, ara això només li deixen fer a la ràdio a l'Angelines.
No, increïble. Però vull recordar que l'any 68 és l'any que, suposadament, Serrat havia d'anar a Eurovisió.
Correcte.
Cantar en català, vull dir que ens hem d'ubicar aquell moment de la història.
Sí, uns mesos abans, això era el mes de febrer.
Mare de Déu, senyor, Déu-n'hi-do, quin gran moment també amb el programa del Salvador Escamilla a Ràdio Barcelona. Gràcies, Edu.
Adéu.
Tots Sants. Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Com cada dissabte i com cada diumenge, ja sabeu que fem Tots Sants al Via Lliure, és a dir, que celebrem i felicitem la gent el dia del seu sant, i, a més, afegim una felicitació per aquella gent que tenen noms que no són el santoral, però que, en fi, que també mereixen felicitacions. Avui és diumenge 28 de gener, avui a qui toca felicitar?
Doncs avui és un dels grossos, Xavi. Celebrem Sant Tomàs d'Aquino.
Hombre,
que és conegut per ser el patró dels estudiants. Va ser un filòsof i teòleg molt reconegut, i tot i que va morir un 7 de març, el seu sant se celebra el 28 de gener, que és aniversari del trasllat del seu cos a Tolosa de Llenguadoc l'any 1369.
Pregunto, els tomasos en general celebren el
sant? Sí, celebren un altre dia.
Ah, hi ha un altre Tomàs. Ah,
exactament.
Un sant Tomàs. Val. Llavors, la pregunta és si hi ha algun Tomàs d'Aquino com a nom, és a dir, Tomàs d'Aquino López. Hi ha algun Tomàs d'Aquino a Catalunya?
Doncs la resposta és sí, Xavi.
Tomàs d'Aquino?
En tenim. Hòstia, només són 6.
Que només ens enviïn missatges, per favor.
Si n'hi ha algun, sisplau, que ens enviï un missatge, un correu electrònic, el que sigui. I com a dada curiosa, figura al lloc, atenció, sí? 17.327
no, clar que menys,
entre els noms triats d'home a Catalunya.
Va, i ara un nom que no sigui el santoral, Blai.
Doncs ja que hem parlat de Sant Tomàs d'Aquino com el patró dels estudiants, hem triat un nom que té relació amb el món de l'ensenyament. És Guida. Un nom femení, sí, d'origen italià, que significa guia o mestre.
Però hi ha guides a casa nostra o no?
Doncs sí. Mira, actualment són 68.
Carai.
No en trobem cap fins l'any 1970, però és a partir de llavors, encara que siguin comptagotes, va apareixent cada dècada. Per cert, la dècada que més en trobem és la del 2010, amb 27 guides.
Doncs bé, felicitats des d'aquí a tots els Tomassos d'Aquino de Catalunya i també les guides en un dia que no és el seu sant, però en fi, des d'aquí les felicitem. Gràcies, Blai.
A tu, Xavi.
I ara és el torn de la nostra corresponsalia de TikTok. Hola, Sandra Sotilla, bon dia.
Bon dia.
Què s'hi cou, de què s'està parlant aquests dies a TikTok?
Doncs d'aquesta cançó. No sé si l'havia sentit, Xavi.
Sí, sí que l'havia sentit. Ara està com molt de moda tot aquest...
Està molt de moda el corrido tumbado mexicà, això, que ha popularitzat en Peso Pluma, o, per exemple, també és un corrido l'última de la Shakira, el Jefe, i fins i tot els Figaflaues han fet,
sí,
un corrido català amb Aurora.
Sí, sí.
Per tant, està molt i molt i molt de moda. Aquest que sentíem es diu La Diabla, i és d'un artista que es fa dir de nom artístic Xavi.
Eh?
Així és.
Ah, Xavi. Es diu Xavi?
Es diu Xavi. No, perdó, no es diu Xavi, es fa dir Xavi.
Ah, és el nom artístic?
És el nom artístic.
No sabia que fos un nom artístic.
Sí, en realitat es diu Joshua Xavier Gutiérrez, i és un cantant i compositor de només 19 anys dels Estats Units, amb pares mexicans, i el van descobrir a TikTok, una de les discogràfiques més importants de la indústria musical, el va fitxar, i ara mateix aquesta cançó, Xavi, ocupa el número 1 del top de cançons de Spotify a tot el món.
Boi,
una de les cançons més utilitzades a TikTok, i està per davant a Spotify de Greedy, de la Tay McRae, o de la nova, de l'última, d'Ariana Grande. Vull dir que,
la nova estrella musical del món de xarxes es diu Xavi, eh?
Xavi.
Endavant.
Te'n recordaràs fàcilment, d'aquest, Xavi.
Tant. Gràcies, Sotillo.
Fins ara.
Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és dia 28 de gener, fem una reculada musical. Fins a quin 28 de gener?
Doncs mira, avui només reculem un any.
Un.
Fins al 28 de gener de l'any passat, del 23.
Gent que ja està esperant el seu retorn, el d'Oques Grasses.
És veritat.
Avui fa un any de què, Mireia?
Doncs mira, recordem que fa un any que Oques Grasses s'acomiadaven,
sí,
per apartar-se de la primera línia musical, almenys per un temps, i ho van fer amb un concert, si ho recordes, al Palau Sant Jordi,
oi, sí,
on literalment ho van petar. Va ser apoteòsic, un apoteòsic final de gira i celebració també dels seus 10 anys de trajectòria. Van omplir el Palau Sant Jordi amb 18.400 persones, convertint-se en l'única banda de música en català i nascuda després dels 2000 que aconsegueix la fita de fer sold out al Palau.
De desig, cremo de desig, estava per la gris i no em pregunto res, la teva pena fa saltar pels marges, que l'ànima s'enlaire amunt i senti el senceres. Entenen les arrels i floreixen. Ja ha marxat el neguit de vacances. Aquell lloc pel naufràgic encalla. S'oblida tot a prop del teu melic i tot el dia l'aigua l'aig i que no acabi, no acabi mai. Aquell lloc dels meus principis, la tristesa set l'escala. Naixem a la fi dels dies, les nostres mans, les nostres ales. Aquí en l'ocàs dels meus principis, la tristesa ha set l'escala. Naixem a la fi dels dies, els nostres mans.
La realitat és trista i avorrida.
El millor és inventar-se una bona història.
Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles, amb Lu Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al febrer, al Teatre Poliorama.
Comença aquest any nou al 100% d'energia a Basic Fit, a casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara, gaudeix de 6 setmanes extra i emporta't una motxilla. Torna't a sentir bé i converteix el fitness en una activitat essencial. Només queden 5 dies. Basic Fit.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 3 de febrer d'Istirac, un programa de 3 coreografies contemporànies de la companyia de dansa basca Danzas. Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT. Entrades a lafactcultural.cat.
RAC més 1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor, cada 15 dies, a RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RACU.CAT.
RAC 1. Aquest diumenge, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. A les dues, Celta Girona de la Lliga Masculina de Futbol i el Denc Espanyol de Segona. A 4:45, Ultrasports. A les 5, Barça Palència de la Lliga ACB de Bàsquet. I de 6-11, Triple Ració de Futbol. El derbi barceloní de tercera Sant Andreu Europa. El Nàstic Osasuna B de Primera Federació. I l'Atlètic de Madrid València de Primera. Aquest diumenge, Superesports a RAC 1. El Girona i l'Espanyol Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u.
I
I arribats a aquesta hora del matí, d'aquest darrer diumenge del mes de gener, arribats a aquest punt en què és una hora, com sabeu, entre intempestiva i plàcida, intempestiva per aquells que tot just estan tornant cap a casa després d'una llarga nit, sigui des de l'àmbit de l'oci com laboral, i plàcida per aquells que just us esteu despertant i penseu, mira, encara tenim tot el diumenge per davant i podem construir alguna cosa o altra. I és aquest moment exacte que ens serveix per desplaçar-nos a un racó que íntimament estimem molt, que és un carreró empedrat dels pocs que queden a Catalunya, d'una localitat que no hem volgut revelar mai exactament on es troba, no l'hem volgut geolocalitzar, al final del qual, d'aquest carreró, hi ha un edifici sense pretensions artístiques o arquitectòniques que recullen al seu interior una pila de meravelles. És el Basar de les Sorpreses i al costat de la seva porta, expectant, com sempre, hi ha l'Albert Beorlequi. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com va tot?
Bé. Estava a punt, perquè no t'havia vist entrar encara, i bé. Estava a punt de pensar que el Beorlequi venia amb aquells abrics d'hivern, i clar, i he pensat, com deia la cançó, qui m'ha robat el mes d'enero, no?, una mica, perquè és
doncs
que de veritat,
sí.
Quines setmanes més estranyes que estem vivint, però en tot cas,
a veure,
aquí estem.
Que s'agraeix, que s'agraeixen aquests aires primaverals, però escolta, que cada època ha de tenir aquella idea iconogràfica que tenim, i a l'hivern, home, no diré que ha de ploure, sí. Perquè ja hem renunciat a que hagi de ploure, però com a mínim, ostres, que faci fred, que passi mocadors grans, que hi hagi abrics, vull dir, que hi hagi aquella sensació, perquè llavors segurament que quan vingui la primavera, doncs la saborirem més bé i la rebrem encara més alegria. Però clar, que aquesta setmana hagin sortit ja cireres, però com he sentit aquest divendres, dius, a veure, però en quin món vivim?
Tenim
no?
un
vull
problema.
Dir que...
No, aquella cosa sí, que sempre s'havia dit, no cada dia és diumenge, bueno, la gràcia del diumenge, en realitat, és que la resta de dies no siguin diumenge. Si no, no té cap mena de sentit. Llavors, aquesta cosa de que tot sigui primaveral i tot sigui gairebé estiuenc, la gràcia és que sigui quan toca. Però bueno, en fi, aquí estem. Com dos senyors grans queixant-nos del temps. Bé, Beorlequi, a tot això encara tenim cartes nadalenques, no? O de desembre.
Sí, mira, jo diria que aquesta... No, a veure, cartes de felicitacions de Nadal, Pensa que nosaltres vam aturar, per entendre'ns... o sigui, vam tancar un circuit, que era el circuit, per entendre'ns, de cartes convencionals, i vam obrir una altra comporta, que era la de les felicitacions de Nadal, que és el que hem estat fent aquestes darreres setmanes.
I ens en queden gaire de Nadal, o no?
No, jo diria que aquesta setmana acabem. Passa que un cop aquesta setmana acabem, la setmana que ve recuperarem una altra vegada les cartes que ens havíem deixat abans de les felicitacions de Nadal. Per tant, llegirem cartes de finals de novembre, O sigui que recuperem aquest aire, diguem-ne, immediat, Una cosa, diguem-ne, ràpida, franca, una cosa...
Sempre se'ns havia dit, la ràdio és immediatesa,
Sí, doncs mira... No, bueno, és que de veritat, Va, primera carta, una carta que ens arriba que és des de, mira, doncs, des de Barcelona, ens la remet l'Araceli Lopera Pachón, amb tot un seguit de caràcters amb diverses coloraines. És una carta que, a veure, de fet, està datada a Matasagelles de 27 de desembre,
Oita,
o sigui, com a felicitació de Nadal, una mica justeta, per entendre'ns.
Bueno, perdona, mira, perdona.
Escolta. Que sí. Mira, de dintre accedíem una bonica felicitació amb un Pare Noel, un trineu, aquella mena d'espurnes, diguem-ne, que salpebregen una felicitació, i de dins obrim i podem llegir, Albert i Xavi, us escolto i reescolto tots els diumenges que puc, i per aquestes festes permeteu-me aquest petit joc de paraules. I llavors, tot seguit, amb diversos colors de retoladors, va marcant aquí Via Lliure, em posat en vertical, i llavors de cada lletra del Via Lliure entreu una paraula, i diu la B baixa de volum de canviar coses de la meva vida l'any nou que comença, la I d'il·lusió per continuar enamorant els meus alumnes cada dia, la A d'amor pels meus i especialment pels meus fills i la meva parella, la L de llum per totes les persones aquests dies de festa, la L de llocs màgics on tornar i trobar coses noves, la I d'imatges de moments viscuts per tothom en els dies de Nadal, la U d'univers ple d'estels i que guarden desitjos, la R de regals inesperats i sorprenents per tots, i la E d'escoltar cada diumenge el Basar de les Sorpreses. Bon Nadal, la Araceli, doncs mira, Araceli l'opera des de Barcelona amb aquesta tendra i simpàtica felicitació que hem rebut.
Efectivament, gràcies a l'Araceli des de Barcelona. I qui més, va?
Mira, i la segona, jo diria que és l'última felicitació de Nadal que llegirem aquest any, és una que ve amb el sobre de la UNICEF, està datada, doncs mira, el 20 de desembre, i ve del Principat d'Andorra, i ens la remet l'Encarna Rodríguez des de Sant Julià de Lòria, que és un oient que ja ens ha escrit en diverses ocasions, De dins extraiem, doncs, efectivament, una felicitació de l'UNICEF, amb un text que diu un any més, que la llum del Nadal il·lumini un any ple de felicitat i amor, i ve juntada amb una carta, en format de cartilla, de color groguenc, on podem llegir el següent: Sant Julià de Lòria, desembre del 2023. Estimat Xavi i Albert, en unes dates tan entranyables com les que s'acosten, no podia deixar de felicitar-vos el Nadal. M'hauria agradat fer-ho amb una postal del gran Ferrandis, però ara no se'n troben i no vull renunciar a cap de la meva preuada col·lecció. I per viure amb més intensitat aquestes festes, què millor que veure un clàssic del cinema en perfecte blanc i negre? He anat al catàleg dels nostres amics de Filmin i què voleu que us digui? No m'he pogut resistir de tornar a veure la pel·lícula que dona nom a la vostra secció. A més de ser una gran obra mestra, evoca uns temps d'innocència i il·lusió en què tot era possible, fins i tot que el noi i la noia, que aparentment no se suporten, acabin enamorats. Em diran, quina història més cursi i més desfasada, però no és bonic creure que el món pot ser un lloc amable i que fins i tot els cors més durs poden estovar-se la nit de Nadal amb uns quants flocs de neu i l'encadenament d'una sèrie d'esdeveniments que ens aporten a un final feliç? Veient les notícies, sembla que això no pot ser possible, però jo crec que sí, que aquestes coses passen però no surten als telediaris. Malgrat tot, hem de creure en l'amor i la màgia, sinó que li diguin al Mago Pop, i mantenir l'esperança en un món millor. Us desitjo un feliç Nadal i un any nou que ens porti tot el que ens ha mancat en aquest que marxa, a vosaltres i a tota la comunitat de l'Hora Intempestiva. Una abraçada, doncs, aquesta simpàtica oient, la Maria Encarna Rodríguez, des de Sant Julià de Lòria. I, efectivament, es fa referència, doncs, al Basar de les Sorpreses, que és una de les obres mestres d'Ernst Lubitsch, la comèdia més trista mai rodada, com es va batejar en certa ocasió, que la protagonitzen en James Stewart, la Margaret O'Sullivan, si no recordo malament, i el Frank Morgan, que era l'actor que feia de màgic el Mago de Oz, i que és la història, doncs això, de dos dependents d'una botiga que no es poden veure, no se suporten, però que mantenen una correspondència secreta amb un amic invisible i no saben que s'estan escrivint una a l'altra. És una pel·lícula absolutament deliciosa i li dono la raó a aquesta oient de que és una d'aquelles obres mestres que convé de tant en tant revisar. Clar que sí.
Fantàstic, fantàstic. Doncs bé, agraïts, evidentment, a l'Encarna, oi? Has dit que es deia?
Sí, l'Encarna Rodríguez des de Sant Julià de Lòria.
Des de Sant Julià de Lòria. I també l'Araceli, des de Barcelona, perquè aquestes... Són les dues darreres que queden de Nadal?
Jo diria que sí, a no ser que hi hagi alguna que...
S'hagi quart.
Jo penso, he fet allò de les tresines, de mirar a través de sobre.
A contrallum.
I crec que... Sí, crec que les hem obert totes, però ara no descarto que de cara a Sant Jordi obrim una carta que se'ns hagi passat i que ens digui bon any nou, també. Vull dir que, però jo diria que no.
Ho tindrem en compte, doncs. En tot cas, veurem. Que sapigueu que podeu seguir escrivint, evidentment, perquè no se'ns aturi el flux, per entendre'ns, i podeu seguir escrivint, com sempre, a l'adreça de tota la vida, amb l'acord d'aquest programa, que sempre és el mateix, que és que no només les llegirem totes en antena, sinó que les respondrà l'Albert una per una i de forma individual. Bé, l'adreça és la mateixa de sempre, el Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona. I com sempre, insisteixo, les llegim i les contestem. Va, no perdem temps, anem a l'estacionament del Beurlegui Express, allà perfecte, brillant, net, com una patena, sí, com no podia ser d'una altra manera. Bandereta, que també hi porta... Escolta, que pugis una mica al nivell de la dificultat, perquè de veritat, o sigui, països europeus que són veïns, ja ens els coneixem, i a més que aquest és reincident sempre,
sí,
eh?
Sí, color molt reincident.
Verd, blanc i vermell, la dolça Itàlia, no? O
correcte,
no? O m'he equivocat?
Avui anem a la... Sí, efectivament, a la dolça Itàlia. I anem a un lloc que ja hem anat en alguna altra ocasió, a mi és un lloc que em té robat el cor, de fet jo diria que és un dels llocs més fascinants de la Terra, és una veritable càpsula del temps creada fa 2.000 anys, on d'un dia per l'altre el món es va aturar, deixant per la posteritat una radiografia de com era la vida, doncs això fa 20 segles. Estem parlant, evidentment, de Pompeia, on, com deia, ja hem anat alguna ocasió, i res, anem allà per una història que certament és molt curiosa.
A
estàs a punt?
Sí.
Sí? Doncs apa, som-hi.
Buah, és que això és increïble, veure-li aquí.
És que sí, Xavi.
És que a un lloc així, a aquesta hora del matí, que, hi ha, bueno, que no hi ha ningú, privilegi absolut, lloc ple d'història, ho notes en l'ambient, i és una meravella. Cap on estem anant, per cert?
Anem a les oficines centrals d'aquest recinte. Perquè, a més, allò que deies, no hi ha ningú, el sol està a punt de sortir, el recinte està tancat, es pot passejar amb tranquil·litat per un lloc que, a veure, no només està carregat d'història, sinó també que ens convida a reflexionar, doncs, home, sobre què va passar en aquesta ciutat, ciutat que d'un dia per l'altre va desaparèixer, no? Mm-hmm. Recordem, a més, Pompeia és un d'aquells llocs que durant segles es va pensar que ni existia, que era un lloc com mític, com Troia, per exemple, no?
Sí, sí.
Les cròniques parlaven d'una ciutat ubicada al costat d'Herculà, a la regió de la Campanya, prop de Nàpols, i que va ser enterrada per la violenta erupció del Vesuvi, recordem, el 24 d'agost de l'any 79 abans de Crist, i durant prop de 1.800 anys ningú va saber del cert que Pompeia realment existia.
Que és brutal, això, redescobrir històries, i a més que és un lloc ple de vides i de records individuals que la lava i el temps enterren, però també conserven per altra banda, no? I d'alguna manera de les dues maneres desapareix durant 18 segles, però en el seu retorn ho fa amb esplendor.
I que a més la història es va actualitzant, perquè cada poques setmanes o pocs mesos anem trobant, doncs això, notícies que ens parlen de nous descobriments, de noves cases, de noves domus, de nous elements que ens permeten posar més peces amb aquest immens trencaclosques que representa l'antiguitat, no? Jo sempre, crec que ho hem recordat alguna vegada, quan la gent parla de Pompeia sempre ens anem, què sé jo, des d'un punt de vista gairebé frívol, la gent sempre se'n recorda dels grafitis, diguem-ne, més o menys eròtics, d'un prostíbul de Pompeia, i d'algun forn amb el pa encara fet i tot això, però hi ha una inscripció que es va trobar fa ja bastant de temps, però que a mi sempre m'impressiona molt, i que pel que sembla estava posada a l'entrada de la ciutat. I aquesta inscripció deia el següent: recorda, viatger, que res no pot durar per sempre, que el sol, després d'haver lluït, torna a la mar, que decreix la lluna, que abans va ser plena, de la mateixa manera que els plaers solen ser ben lleuger.
Clar, és que... Quina inscripció, és que quina definició.
De sí, clar, sí. Quan estudiem història, en el fons estem estudiant humilitat, perquè en el fons, res, som un petit pessic, un insignificant, diguem-ne, element, diguem-ne, que només té el seu temps en escena, sí, i que llavors, com l'obra de Shakespeare, desapareix, no?
I avui som a Pompeia, per què exactament?
Sí, mira, avui hem anat a Pompeia perquè fa poques setmanes les oficines d'aquest centre, mira, aquest que està aquí, això que et deia, està aquí, van rebre un paquet amb una carta anònima, mm-hmm, on algú havia escrit que a la seva visita que havia fet aquí a Pompeia s'havien portat sense voler unes pedres del recinte. Però que a partir de llavors li van passar tota mena de desgràcies atribuint aquests infortunis a una maledicció.
Hosti, una maledicció?
Doncs sí. I a més, no és el primer cop que passa, Diversos visitants han robat pedres de Pompeia i les han acabat tornant, al·legant que a partir de llavors els ha perseguit la mala sort.
O sigui, és una cosa reiterada,
Correcte. Fins al punt que s'ha publicat un llibre, La maledizione di Pompei, on un periodista cultural anomenat Antonio Cagnano relata històries, doncs això, de furts, els responsables dels quals se n'han acabat penedint i tornant. Aquí la pega que hi ha, més enllà del penediment del fet, és que, clar, com es reintegra una pedra, sí, a un clar lloc immensament gran, que dius, on te la vas trobar? Ah, no sé, estava per aquí.
Impossible.
Doncs, clar. Bé, jo he trobat aquesta notícia de la més curiosa, de manera que avui et proposo un nou basar de les sorpreses, el que farà el 336, que dedicarem a la lletra M. La M de maledicció.
Persona tan cabal i tan i de tant pensament com tu, tu hi creus o no en això de les malediccions?
Mira, si d'entrada diria no, clar que no,
res.
Ni parlar-ne. Però... Allò de Hamlet, hi ha més coses en el cel i en la terra, estimat Horaci, que les que pugui arribar a somiar la teva filosofia.
Clar.
Doncs igual, perquè és aquelles coses que dius, home, no, escolta, estem en una era racional, científica, hem arraconat les velles creences i les velles supersticions, però la idea de maledicció, és a dir, de desitjar un mal contra algú o alguna cosa utilitzant paraules amenaçadores amb una certa solemnitat, no només és tan antiga com l'humanitat, sinó que també està ben present als nostres dies. La maledicció té molt a veure amb la idea de desafiar un ordre natural, un ordre establert.
Clar.
I qui rep la maledicció, diguem-ne que d'alguna manera ha de pagar per aquesta transgressió, que ens pot semblar com innocua, no? Anar a determinat lloc, tocar determinat objecte, desafiar doncs això, a la divinitat o un ordre establert, aquesta transgressió l'acaba pagant qui l'ha infringit o els seus descendents, que és una cosa, diguem-ne, que dius, a veure, quina culpa en té el fill o el net o el rebesnet que, si el seu ascendent va cometre, doncs, aquesta imprudència, no? Però també hi ha la idea del destí, ja que una maledicció imposa, doncs això, quan es compleix, no?, per molt que es vulgui escapar d'ella. Aquest desafiament pot ser conscient o inconscient. Ningú n'està al marge, i un dels exemples més clars i més famosos és, evidentment, el mite d'Èdip.
Porta oberta, per tant, al món mitològic a través d'aquesta mitologia al voltant d'Èdip, d'aquest personatge que és de la mitologia grega, no, Berlegui?
Correcte. Èdip és un heroi que, conegut sobretot per la tragèdia de Sòfocles, ens explica la història del rei de Tebes, anomenat Laios, que va causar la mort d'un jove del que se n'havia enamorat. Un oracle el va maleir afirmant que el fill que tingués el mataria amb ell i es casaria amb la seva mare.
Mare, Déu
i llavors, intentant evitar la maledicció, doncs Laios, amb la seva esposa, abandona el nen, que és criat per uns pastors aliè completament a la història. El nen es fa fort, es fa gran, i per tota una sèrie de fets, diguem-ne que seria molt llarg d'explicar, acaba conquerint el regne, matant el seu propi pare i casant-se amb la seva pròpia mare. La seva història va inspirar, òbviament, Sigmund Freud per la seva teoria del complex d'Èdip. Si et sembla, vegem tres malediccions històriques ben famoses.
Una de les malediccions més famoses de tots els temps és la que ens porta l'antic Egipte, no, Albert?
Correcte. Efectivament, la més famosa, jo diria, que és la de Tutankamon, no?
Sí, senyor.
La importància, ho hem dit alguna vegada, la importància d'aquest faraó a la llarguíssima història de l'antic Egipte, diguem que és molt relativa. I la seva fama es deu sobretot a que va ser descoberta intacta fa 100 anys, el 1922, per un arqueòleg anglès, en Howard Carter, i que es diu que quan va accedir a la tomba hi havia una inscripció que deia: la mort colpejarà aquell que gosi torbar el repòs del faraó.
Tot i que... que això és una inscripció que si la veus...
Sí, que dius... Bueno, penses, a veure, pensem-nos-ho, eh?
Jo no tinc cap problema, però passa tu primer.
Ui, sí, jo sóc superracional, no, soc supercientífic. No, no.
Albert, no facis ara no facis el ruc. Passa, home, passa, però passa tu, eh?
Sí, reculo, que escolta, tu, ja s'ho farà. Ja, escolta, que la descobreixo una altra, la tomba, tu, vull dir que...
Sí, la glòria per una altra. Com...
Sembla que això, com deia, és un mite, però el cert és que 4 mesos després, l'aristòcrata que va finançar l'expedició, el Lord Carnarvon, va ser picat per un mosquit causant-li septicèmia i va morir molt poc després. I a partir d'aquí, les morts que van estar involucrats en aquells que havien descobert la tomba es van multiplicar. Van haver-hi 4 de directes en molt poc temps. I fulminants, a més, sense cap mena d'explicació clara. El germà de Carnarvon, que va estar present a l'obertura de la tomba, un dels ajudants que va accedir al sepulcre, el doctor que va radiografiar a la mòmia, i fins i tot la secretària de Howard Carter. Però, curiosament, Howard Carter, que va entendre'ns, va ser que el gran desafiador, el que va entrar a la tomba, doncs aquest noi, doncs mira, no li va tocar la maledicció i va morir, diguem-ne, ben grandet.
També,
va ser colpejat pel faraó aquí.
Però també, vull dir que això ja et dona explicacions de fins a quin punt hi havia maledicció. O sigui, si el tio que obre la porta no li passa res, pues... No?
Sí, com a maledicció, ja una mica fluixeta.
Ja sé que ens agrada tota la resta i que la teoria al voltant i les conspiracions ens encanten, però justet, aquesta just fluixeja una mica.
Sí. No deixem que la realitat acabi espatllant per atendre's una història que és magnífica. També és veritat que la premsa, diguem que va exagerar una mica el fet.
Home,
van
clar.
Dir que hi havia 30 morts relacionats amb això i home, només faria falta que quan 10 anys més tard en Boris Karloff protagonitza La mòmia, el famós clàssic de l'Universal, clar, el mite ja, o sigui, és inextingible. I ara no hi ha manera de disassociar el Tutankamon amb la maledicció. Vull dir, sempre que parlem de Tutankamon, patapam, i la maledicció.
Sí.
Doncs aquí tenim la primera.
Va, anem amb la segona de les malediccions conegudes al llarg de la història.
Salve.
Ai, ai.
Hòstia. Aquesta, si fos... certa, clar, ens falten testimonis, eh? O sigui, ens falta, diguem-ne, la realitat, eh? Però, si fos certa, realment és molt, molt inquietant. Anem ara a avançar uns quants anys respecte, per entendre'ns, a quan va ser enterrat a Tutankamon. Sí. Anem a principis del segle XIV, l'any del senyor de 1314, i ens trobem a París. Allí trobem el final de l'Ordre del Temple, que, recordem, va ser una institució militar medieval que va ser fundada per Hugues de Payens i per altres cavallers que van participar a la Primera Creuada, a propòsit de la qual era protegir els peregrins cristians, recordem, a Terra Santa. A l'any 1306, la monarquia francesa, amb Felip IV al capdavant, estava arruïnada, com acostumen a passar amb tots els reis medievals, en part per als préstecs que el mateix Felip IV havia demanat a l'ordre. De manera que, amb el papa Climent V de Roma, que també estava arruïnat, van ordir una trama per destruir els templers i quedar-se amb tot el que tenien, que no era pas poc. El mite, la llegenda, era que eren immensament rics. I què van fer? Doncs van acusar l'Ordre del Temple d'idolatria i d'heretgia. I a la fi va arribar quan, després de confessar sota tortura, que, home, diguem-ne que és una confessió, diguem-ne, amb trampa, sí, van a cremar la foguera a l'últim gran mestre de l'ordre, que era Jacques de Molay. A punt de morir, va maleir els seus botxins. Papa Climent i rei Felip, traïdors a la paraula, mentre començava la cosa ja a fumejar, eh? Us emplaço davant del Tribunal de Déu. A Climent abans de 40 dies i a Felip abans d'un any.
Ai, 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 ai. I què, i què,
i així
què?
Va ser. Ah. Un mes després de la mort de Molay, abans de complir-se els 40 dies, el papa moria amb només 50 anys. I el rei Felip IV, pocs mesos després, per tant, abans d'un any, d'un accident de caça amb només 29 anys.
Anem amb la tercera, hi ha una tercera, oi que sí?
Sí. Vinga.
Quina és aquesta tercera maledicció, Berlegui?
Mira, tercera maledicció ens parla d'una joia, el diamant Hope, el diamant blau. Va ser trobat a la mina de Kolur, a l'Índia, i robat d'un temple, va ser adquirit per un comerciant francès als vols de l'any 1660, i des de llavors ha passat per moltes mans, entre d'elles alguns reis. Va ser robat, va passar a la monarquia anglesa, d'allí una família, la Hope, d'aquí el seu nom, i els darrers 100 anys va anar als Estats Units, va tornar a França, fins que fa cosa de 60 pocs anys, l'any 58, el seu darrer propietari el va donar a un museu de Washington, on s'exhibeix actualment, encara que amb aquesta etiqueta de maleït. I què té aquest diamant blau perquè sigui maleït?
Perdona, precisament per això deu tenir visites, no? Perquè quan dius que una cosa és maleïda, la gent la vol,
ui, la vol de veure. La gent s'hi tira, eh? Vull sí, dir sí, que... Sí. I és legendari perquè molts dels seus posseïdors han acabat tenint desgràcies. Han mort en accidents, han acabat a la presó, s'han suïcidat, han embogit o han estat assassinats. Clar que, home, estem parlant d'un diamant que té 300 anys, per tant, diguem-ne que 300 anys dona per molt per voler ressaltar determinats fets i, diguem-ne, bandejar d'altres. El diamant blau va passar per moltes mans de reis i aristòcrates i ja que estem en noblesa, doncs va, un conte ben famós amb maledicció. La vella dorment.
Abans de pondre's el sol, les trompetes del pregoner reial ressonaven a la plaça per fer saber a tothom que el rei manava destruir i llançar al foc totes les filoses i els fusos de la vila per tal que mai, per dissortat atzar, no pogués complir-se la maledicció de la bruixa.
Oi, 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 Berlegui, és que el retorn a la infantesa és absolut, eh? I en principi aquesta gravació a mi no em pertocaria, diguem-ne, però va arribar-me, no sé si era en un vinil o en un...
Vinil, segur.
O en un disquet, o no sé, o en un caset, no recordo, però vaja, aquestes gravacions històriques, no sé quina dècada és, eh? Però és molt antic, de contes en català, oh...
Correcte, això dels anys 60, eh? I aquest que estem parlant és l'Isidre Sola, en una versió en disc en català de La vella dorment, que recordem és el famós conte recollit per primer cop l'any 1634 al Pentamerone de Giambattista Basile, i on s'explica, tots ho sabem, la història d'una princesa, la que una bruixa maleeix profetitzant que als 16 anys es punxarà amb un fus i morirà, i només un petó d'amor la podrà ressuscitar. S'han fet moltes versions de la història, una de les més famoses de les quals és un ballet de Tchaikovsky, i ja que estem en música, doncs va, una òpera ben famosa amb una maledicció. Rigoletto.
Sempre
Bueno, una de les grans àries de la història de l'òpera, que vista... Ara et faré un comentari.
Ara és molt
correcte,
ara,
És una, és una òpera...
La dona Mòfila amb el piu malvento.
Home, és més masclista que... Vaja.
Sí, sí. La ara què, la prohibirem ara?
Home.
La prohibirem?
És altament probable. Va. No ho descartis.
Ostres, tu. Doncs sí, aquí tenim la dona Mòfila. Sí, qual piu malvento. Sí, sí. Muta d'accento e di pensiero.
Exacte.
És l'anime famosa d'aquesta... Bé, de La Maledizione, que era el títol provisional d'una de les més grans òperes de Giuseppe Verdi, per la qual jo tinc una gran, gran debilitat, que és aquest Rigoletto. Té llibret de Francesco Maria Piave, està basat en una obra teatral de Víctor Hugo, i és un drama de passió, de falsedat, de venjança i d'amor, ambientada a la cort de Màntua al segle XVI i amb tres protagonistes. D'una banda, el duc de Màntua, que és un faldiller seductor, el seu bufó, Rigoletto, rancuniós envers el seu amo, i la seva estimada filla, que és Gilda, que s'acabarà enamorant del duc. Rigoletto serà maleït per un aristòcrata, i quan vulgui matar el duc per haver seduït a la seva filla, l'atzar, el destí, voldrà que qui mori en realitat sigui la seva estimada filla.
Oi, oi.
No?